El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
El sistema públic de salut es troba immens en el repte de contenir el coronavirus, que de moment encara no ha arribat a Sabadell. A la ciutat, l'Hospital de Sabadell arriba aquest moment amb les obres de les urgències en marxa i el repte de reduir les llistes d'espera, que segons les darreres dades col·loquen el centre sanitari sabadellenc com l'hospital amb una llista d'espera més llarga pel que fa a les consultes amb l'especialista. Ara bé, amb tots aquests reptes damunt la taula, el Taulí va sumant espais d'expertesa i a les últimes setmanes s'ha donat a conèixer que és centre de referència en cures paliatives pediàtriques. De tot plegat en parlem amb el doctor Joan Martí, director general de la Corporació Sanitària per Taulí. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia. Gràcies.
Doctor Martí, com s'està preparant el Taulí per contenir i tractar un possible cas de coronavirus?
Bueno, si fora un, no hi hauria problema. O sigui, evidentment, nosaltres el que estem és amatents i aplicant els protocols que marca el Departament de Salut i el Ministeri de Sanitat. En aquest sentit, jo crec que s'està fent una bona feina perquè s'està donant la informació que correspon en un cas com aquest. I, evidentment, amb els casos de sospita, es fan les mostres de la detecció del virus i fins ara els que hem fet han estat negatius en tots els casos i evidentment tenim un pla d'acció que aniria progressivament, en cas de que el nombre de casos incrementés, es aniria implementant de manera progressiva. Ara per ara jo crec que no hi ha que tindre una alarma excessiva, ja que anem cura, evidentment, i és bastant imprevisible el que pugui passar.
Al Taulí s'han fet ja proves d'aquestes de possibles casos de coronavirus?
En el propi Taulí no. O sigui, les proves s'envien fins ara al Clínic, ara hi ha un altre laboratori que és on el Departament de Salut ens ha dit que s'han d'enviar. De qualsevol manera, nosaltres ja tenim en marxa el sistema per poder fer les proves, hem incorporat els reactius, etc., perquè en el cas de que es fos necessari poder-ho implementar amb la màxima rapidesa.
Per tant, els pacients van al Taulí quan es troben en aquesta situació i aquestes mostres d'aquests pacients s'envien al Clínic, que és on s'analitzen, no?
Efectivament.
Però sí que s'han detectat pacients que podien tenir la clínica per patir el coronavirus.
Hi ha persones que tenien clínica compatible, clínica lleugera, compatible amb el risc, i llavors en aquest cas el que s'ha fet és prendre les mostres, enviar el malalt a casa, confinar-lo, demanar-li que s'estigui a casa a l'espera del resultat. Fins ara tots els resultats que hem tingut han estat negatius.
Quan tarden aquests resultats?
Unes 12 hores.
Per tant, aquest confinament, ho dic perquè amb la psicosi que tots plegats tenim...
No és estar un mes tancat.
No és estar un mes tancat a casa. Aprofito, doctor, que el tinc aquí com a facultatiu perquè em recordi una mica quina és la complicació que pot anar derivada del coronavirus, si és una afectació que en cas de patir-la doncs és greu per la persona, què és el que pot passar en cas de tenir-lo?
A priori, i en la major part de casos, es comporta amb la sintomatologia semblant a una grip. En aquest sentit, no és massa diferent ni massa més greu. L'únic tema que hi ha és que hi ha un determinat nombre de pacients que fan una inflamació alveolar i per tant tenen problemes respiratoris. És un percentatge molt petit i que a priori, si es tracta, doncs es pot resoldre fora de persones que tinguin patologies associades, etc., que llavors ja és una altra circumstància. Però que no és diferent a com es podria portar, i de fet es comporten les grips normals, les grips A, que es van produint cada any, durant aquest hivern s'han anat produint moltes, i evidentment algunes hi ha persones que tenen patologia associada i acaben amb una situació de mort o de complicacions severes.
Com està sent la grip d'aquest any? Perquè també diuen que s'està juntant tot plegat amb un brot de grip una mica intens en les últimes setmanes, és així?
Bueno, la veritat és que va haver un pic de grip ara fa aproximadament un mes, va ser el moment àlgid, ha anat baixant progressivament, ara sembla que hagi, com es comporta habitualment la grip, un petit rebrot, però bueno, no massa diferent a altres anys, fins i tot jo diria que han hagut menys casos que altres anys. El que s'hi ha hagut, perdó, és molta patologia viral i de tota mena, perquè de fet el mes de febrer hem tingut unes urgències a un nivell d'activitat com feia temps que no veiem. De fet, nosaltres habitualment fem de l'ordre de 400 visites dia i aquest mes de febrer, de promig, hem estat funcionant amb 450 i de fet amb alguna punta algun dia han hagut 540 urgències, que és molt.
De fet, li volia preguntar precisament això, com s'havien comportat les urgències o com havien estat les urgències en la feina derivada i la convivència d'aquest pic de feina, d'aquestes 540 urgències, que entenc que han estat un dia puntual,
doctor?
Un dia
puntual, sí.
Però de quina manera s'està produint aquesta convivència amb les obres?
Pues amb dificultats. Tots ja sabem que tenim de sempre un dèficit important d'espais en l'entorn d'urgències. Quan també gent ve, més complex és, i bueno, aquí la nostra expectativa és que les dues plantes que s'estan construint sobre d'urgències serviran per millorar, que no per resoldre definitivament, però sí per millorar la situació que avui tenim.
Per millorar però no per resoldre. Per resoldre el que caldria?
L'ampliació física de lo que és l'espai propi d'urgències. O sigui, a urgències el problema que tenim és que tenim uns metres quadrats per atendre pròpiament l'urgència, més una sèrie de pacients que de fet estan a urgències perquè no tenim disponibilitat per ingressar-lo en una planta, perquè no hi ha llits. Aleshores, l'increment de llits que es produirà dalt, evidentment, ens donarà la possibilitat de que a urgències hagin menys malalts que estan, de fet, tindrien que estar ingressats en una habitació. Per tant, en termes relatius ens millorarà aquest aspecte, perquè aquests pacients que estan ingressats a urgències, si no hi són, ens donarà més disponibilitat. El que és veritat és que, tot i així, els metres quadrats que disposarem a urgències són escassos per la població que tenim, i aquí és on hem de treballar, i de fet estem treballant amb el Departament de Salut, el que ha de ser el pla director d'ordenació del taulí, que és el que teòricament o en principi ha de portar la solució definitiva als nostres mals.
I quan ha d'estar disponible aquest pla d'ordenació?
Bueno, de fet ja hi ha un primer redactat, ara es té que revisar i jo crec que en aquest primer trimestre tindria que quedar com a mínim definit el marc gros. Després haurà que treballar-ho amb més profunditat, però el que és les grans línies tindria que quedar definit entre, bueno, ja dic, aquest trimestre és el compromís que es té adquirit.
I de quina manera posa fil a l'agulla aquest pla director?
Bueno, bàsicament és per ampliació d'espais, no hi ha més.
Canviant coses d'un lloc a l'altre?
Canviant coses i construint algun metro quadrat més, ja dic, per poder donar cabuda a les urgències. Nosaltres tenim dues dificultats ara per ara, que són els espais d'urgències i després la manca de quiròfans. O sigui, tenim uns quiròfans que, per una banda, tenen molts anys i en aquest sentit s'ha de fer una renovació tecnològica, i a més el poder disposar de més quiròfans també ens donaria més sortida i seria un aspecte que ajudaria a millorar les llistes d'espera, per suposat.
Aquests quiròfans funcionen tot el dia o només als matins?
Sí, no funcionen. Al nostre cas funcionen al matí tots, per suposat, i a la tarda dels 14 disponibles que hi ha funcionen, veiem, 4 en l'àmbit d'ambulatori, més 8 7-8 en el que és el bloc central. O sigui, gairebé, no diré el 100%, però el 90 i molts per cent.
Aquestes obres, per tant, que s'estableixen, que s'haurien de fer en aquest pla director, no tindran calendari, o sí, es presentarà aquest pla director amb un calendari i un pressupost?
Bueno, això no està a les
nostres... Perquè l'execució al final és la part més complicada, la planificació és una part, però bueno, llavors s'ha de traduir, no?
No està a les nostres mans. El que sí és veritat, jo crec que hi ha un elements positius, no?, que és el fet de dir el CatSalut té interès en donar solució a aquest tema, i hi ha una conjunció amb l'Ajuntament, tant al consistori actual com en l'anterior, que va signar el conveni, que de fet contemplava aquest aspecte, i per tant jo sóc optimista i crec que anirem a un bon ritme, entenent que tot el que són obres, infraestructures, són lentes i tenen en els seus tempos, però així i tot, com a mínim, es perfila un horitzó molt positiu de cara a lo que és l'evolució dels dispositius sanitaris especialitzats, que serien els hospitals o l'hospital en el nostre entorn.
La solució però principal pel taulí seria que hi hagués un altre hospital comarcal, com havia estat planificat a l'Ernest Lluc, que donaria aquesta sortida a part de la feina que està fent actualment el taulí?
A veure, jo no sé si ha de ser un hospital. Segur que hi hagi un centre de proximitat amb gran capacitat de resolució en l'entorn de Cerdanyola, Ripollet, és molt positiu. La dispersió de llits, no sé si és la millor de les solucions, perquè aquí hi ha un aspecte que cada dia es va fent més clar, que és l'aplicació de la tecnologia en segons quines coses. Diversificar-la no sempre és el més eficient, no? I en aquest sentit hi ha que veure que els recursos que s'empleen siguin el més útils per als ciutadans, s'empleïn millor i a més donin garantia de que es fan les coses el més ben feta possible, no? En aquest sentit, una certa concentració d'especialització és molt important, el qual no vol dir que no, un dispositiu, ja dic, que podria ser d'alta resolució en l'entorn de Cerdanyola, donaria un gran servei als ciutadans de Cerdanyola i a més no es perdria l'expertesa que significa poder tindre concentrats recursos.
Per tant, allò que es parla més de fer d'hospital comarcal, és a dir, assumint determinades coses, però que el Taulí mantingui aquesta capacitat, no, de determinades situacions, assumir-les des del Taulí. M'està dient això, no?
Més o menys.
Perfecte. Clar, entre la llista de coses que repassàvem per preparar l'entrevista d'avui, per exemple, parlàvem d'aquestes llistes d'espera, no? Fa uns dies es donaven a conèixer i el que ens diuen és que a tot Catalunya el Taulí té la llista d'espera més gran en les primeres consultes amb l'especialista.
Doncs sí, així és. Aquesta és la realitat. De fet, estem treballant i jo crec que les millorarem de manera notable. Entre aquest any es notarà sensiblement i l'any que ve també. Aquí hi ha un tema que estem treballant en l'atenció primària de manera molt intensa, que és afinar els criteris de derivació. I evidentment veure aviam si podem incrementar una miqueta també la capacitat de producció, per dir-ho d'una manera, el volum de feina que fem, i conjugant aquestes dues coses veure si donem més sortida o millor sortida a la realitat que hi ha, que amb algunes especialitats també és veritat que les mitges, no totes les especialitats es comporten de manera igual. Tenim alguna que és especialment delicada, de fet ha sortit als mitjans de comunicació els 500 i pico dies que tenim en una àrea urològica, i és veritat, però no és tota la urologia, és un àmbit molt concret. Bueno, però són temes que evidentment hem de treballar i estem treballant-ho per millorar.
Doctor, però 500 dies són molts.
És molt, és una exageració, Estem d'acord, ja dic, estem treballant per millorar-ho sensiblement.
Quines són les causes d'aquestes llistes d'espera? Les han trobat? És la falta de professionals, falta d'organització? Entenc que hi pensen en tot això, no? Quan analitzen i busquen la solució, no?
Evident. A veure, més recursos sempre ajuda, però no tot passa, i els estem posant, però no tot passa per posar més recursos, sinó també per fer que es faci el que toca. O sigui, aquí hi ha aspectes, per exemple, el fet de que determinats pacients els anem veient massa periòdicament a nivell d'especialista, quan en realitat, un cop fet el diagnòstic i el tractament, el seguiment es podria fer a través de l'atenció primària. I això hi juga tot, vull dir, el propi pacient, el propi especialista, o sigui, és allò que dius, és un bucle que evidentment estem treballant i estem veient la manera de resoldre-ho. Després també hem detectat i estem treballant un cert flux de pacients que els nostres especialistes citen amb un altre especialista, quan en realitat el que tindrien que fer, en la major part de casos, seria retornar aquell pacient al metge d'atenció primària, i el metge d'atenció primària, si considera que realment l'ha de veure l'especialista d'una altra especialitat per allò, o pot resoldre ell el problema, doncs segur que el comportament no serà igual que el que tenim ara. Bueno, estem treballant tot el tema de fluxes, que pensem que hi ha molts elements a millorar.
El govern català ha explicat que destinarà 20 milions d'euros per reduir aquestes llistes d'espera. Saben quin percentatge es pot arribar?
No encara. No, de fet, no s'ha parlat encara. Sí que és veritat, i això és molt positiu, no? El que hi hagin recursos, segurament 20 milions no resolen el problema, però sempre es podrà aplicar algun element que serveixi per millorar.
Clar, hem sabut fa poc que el Taulí serà centre de referència en cures paliatives pediàtriques. Com caça anar sent centre de referència a diferents coses, no? Càncer d'ovaris, cures de paliatives pediàtriques, també aquesta setmana hem conegut una altra qüestió, no? Amb la situació aquesta de, permeti'm l'expressió, col·lapse, no? Per exemple, en el cas dels especialistes, en les urgències, com es gestiona, d'una banda, l'excel·lència per un aspecte i el camí per recórrer en l'altre?
Bueno, jo crec que no poden ser coses... O sigui, hem de buscar la solució i estem treballant per atendre les necessitats bàsiques de la població. Evidentment, aquí hi ha un tema de recursos que nosaltres reclamem i que a poc va arribant, perquè el cert és que en els últims anys el taulí ha crescut i ha crescut de manera important. O sigui, tampoc es pot dir que estiguem igual que estàvem. Una altra cosa és que els recursos no arribin a tot. L'avantatge o el gran que té el fet de tindre un hospital que cada cop és més referent en més coses, jo crec que és un element molt positiu pels ciutadans, no? Perquè el que li dona és garantia de que els seus problemes complexes seran ben atesos. Després hi ha altres elements que venen doncs, de la història i de professionals excel·lents que tenim, no? Tot el reconeixement amb els, com a centre d'expertesa en malalties minoritàries, en diverses coses, doncs és un exemple. No? Dius, escolta, això és un volum de feina, o és molt més volum de feina el fet de que t'acreditin. Genera més volum de feina i, evidentment, s'obliga a posar algun recurs addicional per poder donar sortida. Però també és veritat que tenim els elements històrics, de treball, de tindre uns excel·lents professionals, una dinàmica, una determinada manera de fer les coses, que és el que et permet que se't reconegui aquesta excel·lència. Jo crec que és positiu, perquè a més són temes que no van en paral·lel. És molt bo que l'Hospital Taulí evolucioni des del punt de vista d'estar a ser punter amb moltes coses, quantes més millor, i en paral·lel hi ha que buscar solució a la quotidianitat que hi és i és molt important. Renunciar a l'excel·lència de determinats àmbits tampoc comportaria segurament una millora en les llistes d'espera. Hem d'aconseguir equilibrar les dues coses.
Mm-hmm. Clar, tot això contrasta, no?, amb la notícia que teníem ara fa un any, no?, la marxa de l'oncologia pediàtrica. Aquest dijous, per exemple, hi ha un debat previst a la ciutat, doncs, per parlar al voltant d'aquesta qüestió. Em dirà que no té res a veure una cosa amb l'altra, i ho veig, que no té res a veure una cosa amb l'altra, però aquesta sensació que té part de la ciutat d'haver perdut una part que tenia el taulí es comparteix des de l'hospital?
Anem a veure. Hi ha una part emocional que dius, escolti'm, estaríem encantats. Ara, també és veritat que al final has de fer un exercici de realisme i en el sentit de dir, aviam, hi ha un volum de pacients petit, molt petit, no sé si suficient per garantir l'expertesa que es voldria en un cas tan delicat com és el cas dels nens oncològics, que no vol dir que es fes malament, perquè a més sí que és veritat que nosaltres teníem una íntima connexió, quan gestionàvem aquests nens, teníem una íntima connexió amb l'Hospital de la Vall d'Hebron. Per tant, es compartien molts casos. No? Però al final és un tema de tendències i la concentració en determinades patologies doncs és inevitable. Si es vol fer l'atenció de la manera més completa i el més actual possible. I en aquest sentit, per exemple, seria al revés, el que dèiem abans, la cirurgia d'ovari, la cirurgia de cap i coll. O sigui, hi ha tota una sèrie d'aspectes que s'estan concentrant en el taulí, en aquest cas, en detriment, per dir-ho d'una manera, d'altres hospitals, Terrassa, Manresa, etc, que els diuen, escolti'm, aquests pacients els han de fer el taulí, per què? Pues perquè aquí es concentra un nivell de coneixement suficient o el millor possible per poder donar sortida a patologies que també tenen casuística baixa. Afortunadament, el càncer d'ovari, per exemple, el nombre de casos any és relativament petit, per sort. Precisament per això, dius, escolti'm, si a cada hospital se'n fan 10, doncs segurament no obtindrem el millor resultat. I diuen, escolti'm, tots aquests pacients de tot aquest territori, que és molt ampli, d'un milió d'habitants, concentrat, un milió 600, concentrat al taulí. Bueno, en el cas de l'oncologia pediàtrica són 200 casos any a tot Catalunya i s'arriba a la conclusió que diuen, escolti'm, 100, per dir-ho de manera fàcil, 100 a Sant Joan de Déu, 100 al Vall d'Hebron, que és la N raonable, que considera el departament raonable.
S'obriria un debat també de concentrar-ho tot a Barcelona, però en fi, ara no tenim temps de fer aquest debat.
Evident,
tampoc,
si anéssim a províncies, diguem, escolti'm, van dir que províncies, Lleida, Tarragona,
sí, etcètera, l'entenc.
També diríem el mateix. Són temes complexes aquests.
Doctor Martín, el vull deixar marxar sense parlar de docència i investigació, perquè sí. Sé que és un dels cavalls de batalla del taulí. L'última vegada que ens acompanya ens explicava la compra d'aquella nau a l'altra banda del parc taulí, amb tota la proposta que hi havia damunt del cap. Com ho tenim tot plegat?
Bueno, buscant recursos. O sigui, la nau ja la tenim. Tenim un predisseny xulíssim. Quedarà molt maco estèticament, però a més serà molt funcional. Amb un espai que es preveu obert a la ciutadania per incorporar a la gent jove, a gent gran, etc., a coparticipar en la cocreació de com s'ha d'abordar el tractament, etc., o sigui, un lloc molt obert al ciutadà. I ha dit que ara ens calen els diners per poder-ho fer. I estem buscant-los. O sigui,
estaven demanant a Europa encara en aquest procés, no?
A Europa, els FEDERs, estem aquí. Estem aquí, la cosa va, sembla que va bé, però haurà que veure si realment arriben, no? Evidentment és molt, molt important. El tema docència, bueno, doncs només podem dir que estem supercontents. Avui per avui la nostra unitat docent és molt reclamada per als estudiants que acaben... o sigui, que comencen medicina, que acaben segon de medicina, per dir-ho manera, per venir a estudiar els quatre darrers cursos de medicina, i tenim molta més demanda que oferta. Per nosaltres ofertem 60 places de formació de metges a l'any, i ja dic, tenim més demanda que oferta, la qual vol dir que la cosa
funciona,
rulla. I a més hi ha una altra dada molt, molt, molt rellevant, no? Que és que aquest any en concret, de tots els metges recient llicenciats que hem tingut i que s'han presentat a l'examen MIR, el 50% han tingut un número inferior al 1.000, el qual és un resultat molt bo. Es presenten 8.000 persones aproximadament, es donen 8.000 places, i aquest vol dir que aquests joves aconseguiran, vamos, gairebé la plaça que volen sense cap mena de dificultat. Això és realment és bo, significa que el nivell de formació que estem donant és realment d'alt nivell, i a més en un marc que sí que és una mica diferent a el que passa en altres àmbits, que és que els estudiants participen directament en l'assistència des del dia que s'incorporen a l'hospital. I segurament és part de l'èxit.
Mm-hmm. Per cert, doctor, que ara pensava que no li he preguntat, el calendari de les urgències segueix calendari previst?
Sí, si tot va bé, comptem que cap al desembre obrirem ja la planta, de fet estem comprant ja l'equipament, en fi, esperem que no passi res, però va a bon ritme.
Per tant, el gener que ve hauríem de tenir ja aquestes urgències en funcionament.
Així és.
A veure si la grip de l'any que ve la podem assumir d'una altra manera.
Esperem.
Doctor, per acabar, última pregunta. Sé que em passo de temps, però els companys segur que m'entendran. S'està parlant molt de la caserna com a espai, de nou, per acollir alguna qüestió relacionada amb l'Hospital de Sabadell. L'Hospital de Sabadell necessita més espais a la ciutat?
Sí.
I els semblaria una bona opció?
Pot ser una bona opció, però n'hi ha altres, O sigui, nosaltres, aviam, dins de l'àmbit docent, nosaltres haurem de créixer en àmbit ambulatori, però dins de l'àmbit i assistencial, però dins de l'àmbit docent, l'ambició, que no vol dir que després pugui ser realitat, però l'ambició seria acabar muntant una gran unitat de docent de ciències per la salut, el qual significaria incorporar altres, o sigui, a banda de medicina, infermeria, fisioteràpia, etc. O sigui, poder fer una línia molt àmplia de formació docent, que a més jo crec que seria molt interessant per la ciutat, no, en el sentit de que dius, escolta, em transformaria i vincularia molt la docència, la recerca, la innovació amb la ciutat de Sabadell. Jo crec que és un repte molt interessant.
Doctor Joan Martí, director general de la Corporació Sanitària Partaulí, gràcies per haver-nos acompanyat. Com sempre,
haguéssim
pogut estar mitja hora més, encara repassant més qüestions d'actualitat al voltant de la salut. Trobarem un altre moment perquè ens acompanyi.
Només un comentari.
I tant.
Demà fem una petita mostra al Casal Pere Quart, a les 7 de la tarda, dins del Mobile Week, que servirà per explicar totes les coses innovadores, o part de les coses innovadores que fem. A tots els ciutadans està obert.
I nosaltres en parlarem a partir de les 12 a Ràdio Sabadell, en aquesta secció que dediquem cada setmana mentre duri aquesta Mobile Week al matí, de 12 a 1. Per tant, l'opció també d'escoltar-ho primer a la ràdio i després d'anar-hi al Casal Pere Quart per acabar-ho de gaudir. Gràcies, doctor.
Molt bé, gràcies a vosaltres.